El que volem fer ara és anar fins als illots d'Esvedrà i Esvedranell, perquè personal tècnic del govern balear han confirmat la nidificació d'almenys 10 parelles de virot petit, l'au marina més amenaçada d'Europa, a l'illot d'Esvedranell. A més, també s'haurien vist indicis de la presència de la baldriga balear al basí Esvedrà. Tenim amb naltros en Esteban Cardona, és agent de Medi Ambient, i va participar en aquest recompte. Hola, Esteban, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Almenys 10 parelles a Esvedranell. Com hem de llegir aquesta xifra? És una bona notícia o és massa curta aquest número de parelles?
Bé, sí, és una xifra, diguem, és curta, possiblement n'hi hagi més, però és una dada de mínims, perquè també és una dada que sospitava que podia haver-hi a Esvedranell i a Esvedrà, però, clar, concretar exactament els nius i la localització de les coves no es havia fet, i és el que han començat a fer una mica amb aquesta feina. Clar, els de Dranell sí que els virotadors, no? La gent que, bé, coneixeu també molt bé per Formentera, antigament se recol·lectaven els polls de virot. Allí també eren ben coneguts, no?, per tots els veïns d'Escovells. Però no es varen, aquestes coves no estan documentades. I és, diguem, una primera passa per documentar aquestes coves on sí que hi ha hagut històricament virò, però no, la ciència no té constància. És així de senzill, vale.
I en el cas d'Esvedrà, l'illot més gros, allà n'hi haurà més o no té per què? Com heu pogut fer la prospecció?
No té per què. Els virots són molt capritxosos, no? Com moltes de les aus i com moltes dels animals que tenim, tothom busca ser un raconet allà on millor es troba. Però sembla així, per una banda, que Esvedrà és més gran i hauria de tenir més espai o més jocs adients per als virots, però Esvedrà en ell sempre ha estat és més interessant per als virots. Les coves que es troben a Esvedrà en ell són més interessants que les que es trobem a Esvedrà. A part de que Esvedrà també ha tingut històricament la presència d'ocupació de les cabres, moltes d'aquelles coves que podien haver estat ocupades o haver estat bones, potser no ho deixaven de ser per la presència de les cabres. Però això és un altre tema. Sí que Esvedrà, hi ha una zona de derrubis i de més que s'ha detectat sa presència amb excrements, perquè les dades que coneixíem, diguem, científiques recents eren tota a base d'escoltes i de comunicacions, i sí que es tenia constància de sa presència, perquè s'escoltaven ses aus, però no ubicació de ses coves en detall. I també el Esvedrà també existeix, però també sa ciència i sa tecnologia, a vegades en el medi natural, pues no van de la mà. La humitat i sa tecnologia, a vegades a Espanya. I van tenir una sèrie de problemes tècnics amb utilitzant fototrampes per intentar determinar sa quantitat de parets que hi havia un punt concret, i no va funcionar, ja et dic, per problemes d'aquestos.
Per cert, com feu la prospecció, Esteban, en llocs de tan difícil accés com és l'illot d'Esvedrà o Esvedrà en ell?
La primera passa és desembarcar en els punts més accessibles i fer una prospecció visual caminant o aferrant-se per les penyes, així com un se pot, i cercant les coves més apropiades per ell, no? Més o menys els hàbitats es coneixen o ja els veus, uns que són més interessants que altres per aquest tipus de roca, però és bàsicament és caminant i trascant i entrant dins les coves. Llavors hi ha zones més inaccessibles que potser tenien opció d'entrar en material tècnic d'escalada, ja en tècniques més sofisticades d'espeleologia, però no, tampoc ha estat escàs perquè encara no s'ha arribat a trobar una zona que pensen que pugui ser adient per virot i que tinguem que desplegar. Tampoc ho faríem nosaltres, si no s'ho farien cercant col·laboradors externs que tenen tot aquest material.
Per cert...
Però el bàsic és això, anar a trascar, anar a caminar i anar a buscar aquestes coves, que llavors s'identifica rastre d'elles, tant per les petjades que deixen sobre l'arena, com per l'olor, que desprenen una olor molt característica, molt forta, o també els excrements, no? Els excrements que deixen. Tot això són... O el propi niu. Moltes vegades es troba, molts de casos, el niu en l'adult incubant, que era el que vàrem fer a Badranell.
Però aquesta època encara està incubant el niu?
No, no, no. Ah. Això ha estat una notícia... Bé, un document que ha sortit ara, a darrers de temporada, però en realitat l'incubació del viró comença el mes de març. És durant el mes de març quan se fan aquestes prospeccions per assegurar o començar en el mes de març, que és quan ja estan en incubació activa, i quan tenen un cicle biològic molt, molt llarg, l'incubació s'allarga gairebé 2 mesos, llavors els polls joves també triguen més o menys 2 mesos a sortir de la cova, i fins a meitat de juliol, que són els darrers joves que abandonen les coves, se pot, anar prospectant i anar fent feina amb els virots. I l'ocupació, ara estem en tardor, quasi, darrer d'estiu, ara els adults ja s'han anat, no?, durant tot l'estiu, abandonen el Mediterrani, els joves també, i ara en breu començaran a retornar els virots cap aquí, a la zona de cria, per ocupar llavors les coves gener, febrer, que començaran a ocupar el territori de cria.
Per cert, es vedrà, queda alguna cabra encara, no?
Uf, això és un tema ja... El tema de les cabres... Pues ara mateix, no sé, en principi no, però... No ho sé.
En principi no, però no ho sé. Bueno, jo crec que s'entén bastant bé.
No ho sé, perquè van i venen. Les cabres no sabem...
Ja.
Estan allà i no hauria d'haver. El darrer que m'havien contat els companys que s'encarregaven, que no n'hi havia, però...
Bé.
Qualsevol dia.
Bé, escolta, deixem tornar als virots. Déu-n'hi-do quina enfeinada pujar un virot. No m'estranya que només tinguin un ou per parella, no? Un ou per adult, és així?
Sí, és així. Les parelles només fan una única aposta amb un únic ou, i clar, és una aposta arriscada, no? De dir, el cuidam al màxim, tota l'alimentació, tot l'esforç dels dos progenitors va dedicat a ell.
El cuiden a mitges, eh? Ell també cova, diguem-ne?
Sí, fan una feina a mitges i molt, molt sincronitzada. Mentre un se'n va a cercar aliment, que pot sortir de la colònia 2 o 3 dies, l'altre queda incubant i viceversa. Llavors fan els relleus, l'altre se'n va a cercar aliment i queda incubant l'altre component de la parella.
Virot petit, una espècie igualitària, veig, eh?
Sí que ho és, sí. Jo crec que
més que
altres. Hauríem d'aprendre alguna cosa,
sí,
també.
Sí, sí. Escolta, abans comentaves una dada molt interessant. Dius, ara els adults hi han pirat, ja han marxat d'aquí de les Pitiuses i de la Mediterrània, i queden els més jovenets. Explica'm-nos un poc quin és el recorregut anual que fan els virots.
Bé, cada vegada es va tenir més ciència, la tecnologia que es va aplicant a la investigació de les aus i de la fauna en general, cada vegada hi ha més dades, més fiables i més concretes. Però el patró general és que quan acaba l'època de cria, els adults marxen primer, diguem, abandonen la prole, perquè han deixat suficients recursos en el cos, vull dir, es queden molt engreixats, amb un pèl de gairebé el doble de l'adult, i ells abandonen primer les colònies de cria i se'n van a passar estiu a zones més, diguem, més productives, no? A l'Atlàntic. Surten per l'estret de Gibraltar i pugen tot a l'Atlàntic i se'n van a l'Atlàntic, diguem, voltant de Gran Bretanya, França, pugen fins allà.
Cara, i passen per l'estret de Gibraltar? No tiren recte, diguem-ne, per Catalunya?
No.
Fan la volta,
sempre necessiten, necessiten la mà, contactar amb la mà. Clar. És una au estrictament pelàgica, estrictament marina, que només s'atura, diguem, a terra durant l'època de reproducció per posar l'ou. És extremadament torpe en terra,
sí.
i no sap desenvolupar-se, no? Va quasi arrossegant. I ell necessita estar en contacte amb la mà. Clar, llavors d'aquesta, diguem que triguen a tornar doncs, 3 mesos, no? Ara estarien començant a tornar els adults. Els joves, com bé m'he comentat abans, abandonen les coves a meitat de juliol, diguem que han abandonat els darrers,
sí.
I també segueixen el mateix camí.
Se'n van al nord?
També al nord, a l'Atlàntic, i llavors també triguen a tornar. Llavors els joves també, com inexperts que són, van fent proves, no? Van fent dispersions, van regrupant i, bueno, llavors realment tornen tots al Mediterrani i sobretot la part, diguem, els adults reproductors, que són els que tornen a ocupar les zones de cria a tot l'arxipèlag de Balears, bàsicament, durant l'època de reproducció s'alimenten bona part d'ells de la zona de delta de Sebre, però també diguem que aquests serien més els del nord de Balears, no? Menorca i,
sí.
I Mallorca.
I els de Pitiuses, també, on van a menjar?
Els nostres també van a... Diguem, els nostres, els de Pitiuses,
sí.
També van al delta de Sebre, però també van al nord d'Àfrica, no? A Algèria. També hi ha caladeros que van allí a...
Déu-n'hi-do,
Sí, fan uns viatges, per això triguen entorn a 3-5 dies en cada viatge que fan, sí, per llavors retornar al punt de cria.
I, esclar, què van a buscar? O sigui, què, suposo que...
Peix, és un ocell pescador, sí. I que pot baixar fins a 30-40 metres. I,
sota l'aigua?
Sota l'aigua, sí, sí. I aquí entren, diguem-ne, a una de les seves majors problemàtiques, no? De la seva... del decliu constant que tenen. A part de la presència de rates o gats a les colònies de cria durant el període de reproducció, a la mà tornen a tenir amenaces antròpiques, amenaces humanes, que és la captura amb pesca accidental. I això ara té molta més afecció del que es pensava inicialment. Que gràcies a els treballs que estan fent científics així amb estudis amb GPS incorporats per detectar els micromoviments que fan des de la colònia, la interacció que hi ha en la pesca és totalment directa. És una de les amenaces principals per les quals el bidot el tenim tan amenaçat.
Això que diu l'au marina més amenaçada d'Europa, això què vol dir? Vol dir que igual d'aquí 10-20 anys ja no hi haurà bidot petit o... No sé, o sigui, quina és la situació?
Bé, la població... S'han anat dant moltes xifres de població en base a... Perquè és molt complicat determinar amb exactitud la població d'una au marina que cria amb esquerdes i amb coves i arran un arxipèlag. És complicat, però les estimes estan en torn a 3.000 parelles, hi ha més optimistes en 1.000, 2.500, això és la magnitud. Però el problema és que amb una au tan, diguem, longeva, que pot viure perfectament 30 anys, 20-30 anys, amb una que inicia la reproducció en 5 anys, més o menys, de vida, qualsevol, fins que arriben a l'edat adulta, és complicat. I sí que hi ha un reservori de aus joves o no reproductores de les que se van nutrint les zones de cria, les parelles o les àrees de cria, però està en constant decliu, no? Diguem que hi ha un reservori, una bossa de reservori de vives que estan allà per anar ocupant la plaça, per anar a reemplaç. Per tant, estan xerrant que per 2050, bé, n'hi ha més pessimistes, no?, que en 30 anys podríem estar xerrant l'extinció d'aquesta espècie.
I el més greu és que passarà...
Per naltros.
Sí, exacte, i el més greu és que passarà davant de la nostra cara, vull dir, ho sabem, ho veiem, i bueno...
Ho estan veient, s'està fent feina per intentar corregir segons quines sals de pesca se puguen... No se sap molt bé com, però bueno, s'està... Primer que conèixer molt bé quin és el problema, com incideix la pesca en el bidot i com se podria intentar corregir. Però sí que n'hi ha altres que són més... que s'ha fet feina en la terratització d'illots per tal de que no... Pues, almenys els que neixen no, tenga una oportunidad de sortir, ¿no? Primer gol. Yo voy a tener una prueba amenaza al món exterior, pero como mínimo que puguen abandonar que sea lo que es el periodo reproductor que no tenga incidencia y puguen abandonar esa zona de cría. Aquí sí que podrían hacer mucha feina de forma directa.
Doncs hem xerrat amb la gent de Medi Ambient i un dels participants en aquest recompte de virots, Esbadrà i Esbadranell, Esteban Cardona. I ha estat un veritable plaer, de veritat, Esteban, doncs, que ens fessis aquesta passejada aèria a través de la vida dels virots. Esperem que vinguis a fer-ho també a Formentera, no sé, a la Mola o a Espardell, allà on s'hi trobi, no? Aquí en tenim Mola, Espardell, potser Punta Prima també?
Sí. No, Formentera com a Eivissa... bé, Formentera està darrers recomptes o estimes d'unes 700 parelles repartides entre la Mola, Barberia, Punta Prima, Espardell i també un parell a Espalmador. Serien els punts de Formentera, els 5 punts de Formentera d'ocupació de virots, no? El més nombrós és la Mola, com tothom coneix.
Però,
sí, són llocs que estan pendents de continuar. S'ha fet feina, s'està fent feina a Espardell, altres companys estan fent molta feina a Espardell, de seguiment de l'Espalmador, però la Mola s'havia fet molta feina els anys darrers del 90, i les coses, bé, es va canviant. Abarcar tota la població d'aquesta espècie simultàniament és molt complicat.
No és fàcil.
Per la dificultat, precisament, que té accedir a seu niu i a les zones de cria.
Esteban, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, eh? Bon dia.
Bon dia.
Adéu.